aconseguir una administració propera, accessible i amb molta proactivitat, vale? Situant la ciutadania al centre, no?, de la seva activitat. Aleshores, això passa per una transformació dels espais d'atenció ciutadana tradicionals a punts d'atenció ciutadana de més qualitat.
Amb aquest objectiu, des d'aquest mes de gener, els tràmits sobre via pública, mobilitat i sancions es poden gestionar a les dues oficines d'atenció a la ciutadania de la ciutat i també a les regidories de districte. D'aquesta manera, deixen de fer-se al carrer Canigó número 10, que a partir d'ara només manté la gestió en atenció sobre objectes perduts. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquests canvis. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Avui s'ha celebrat el judici de Comissions Obreres contra l'empresa d'autobusos Moventis per la modificació de les condicions laborals i econòmiques dels treballadors. La plantilla s'ha concentrat davant de la Ciutat de la Justícia com a mostra de suport.
Ens han posat de jornades de dies de matí, dies de tarda, dies que comencem a les 4 del matí, el dia següent comencem al migdia. És una modificació que no deixa conciliar els treballadors.
En plena cultural ens acostarem a Rita Graf, una botiga especialitzada en segell, serigrafia, gravat i tall làser. Fa 5 anys que es van instal·lar al barri de Collblanc i ja s'han convertit en un paradís per a il·lustradors i artistes que treballen amb tècniques i llenguatges que tenen a veure amb la impressió.
Popularitzar algun tipus de procés o de llenguatge que fins ara existia, que no és que haguéssim inventat, simplement que li donem una mena com d'altaveu per fer aquesta tasca una mica, si podem dir, si docent.
I en esports ens centrarem en el futbol i en el bàsquet territorial, que aquest cap de setmana ja han tancat la primera volta. A la primera catalana femenina de futbol, l'OSPI és líder i treballarà per l'anhelat ascens a preferent. Si ho aconsegueix, no coincidirà amb els dos equips de segona que lluiten per pujar a Gornal i la Florida. I en bàsquet, l'Espanyol Joventut L'Hospitalet, que milita la Supercopa, lluitarà per la salvació.
El objetivo es el ascenso, ganar todos los partidos, todos los partidos son complicados, hay que tomarlos en serio y hasta el final.
Molt content per l'esforç que s'han fet les noies, tampoc ha sigut una temporada fàcil a l'inici, especialment des de la pretemporada, però bueno, partit a partit, sabem que podrem competir, hi ha dies que ens està costant més, però crec que estem donant bona imatge.
Ampliar els espais d'atenció ciutadana i oferir un servei més proper i accessible a la ciutadania. Amb aquesta finalitat, des d'aquest mes de gener, els tràmits sobre via pública, mobilitat i sancions es poden gestionar a les dues oficines d'atenció a la ciutadania de la ciutat i també a les regidories de districte.
Balanç molt positiu durant els primers dies de canvi en el servei d'atenció ciutadana. Els tràmits sobre via pública, mobilitat i sancions deixen de fer-se des de principis d'aquest mes de gener a les dependències municipals situades al carrer Canigó número 10 i han passat a gestionar-se les oficines d'atenció a la ciutadania de la ciutat i a les regidories del districte. L'única gestió que es mantindrà a les dependències del carrer Canigó és l'atenció sobre objectes perduts. Amb aquest canvi es busca oferir un servei més proper i accessible a la ciutadania, així com ampliar els espais d'atenció ciutadana.
Ampliar la cobertura horària. Ara aquests tràmits es poden atendre per les tardes de 4 a 7 de dilluns a dijous, tant en regidories com en OACs. El fet de passar-los a espais d'atenció ciutadana especialitzats en l'atenció ciutadana, i també per un tema d'eficiència administrativa, és a dir, aquests recursos, la idea és dedicar-los a altres necessitats de la ciutadania. També els ciutadans ara podran demanar cita prèvia per ser atesos per aquests tràmits en els punts d'atenció ciutadana.
El model d'atenció ciutadana que està impulsant l'Ajuntament se centra en ser una administració més propera i accessible a la ciutadania.
Això passa per una transformació dels espais d'atenció ciutadana tradicionals a punts d'atenció ciutadana de més qualitat, com són les oficines d'atenció ciutadana, la que ja existia al carrer Girona i la nova del carrer de l'Avinguda Primavera, i també espais digitals molt accessibles i fàcils d'utilitzar. Tots els tràmits poden ser gestionats per la web de l'Ajuntament i no cal que la ciutadania vingui presencialment a aquests espais.
L'Ajuntament està treballant en noves línies d'assistència i acompanyament que ajudin a qualsevol persona a relacionar-se amb l'administració de manera senzilla, guiada i segura, garantint una experiència coherent independentment del canal utilitzat.
Un dels propòsits d'Ainou més formulats és segurament deixar de fumar. Una campanya del Departament de Salut vol que aquest 2026 ho aconsegueixi el 21,4% de la població catalana que fuma de manera habitual. Sobre aquesta campanya i d'altres qüestions en volem parlar avui amb el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
Un plaer, com sempre.
Comencem parlant d'aquesta campanya que comentava que posa en marxa el Departament de Salut per, en aquest cas, doncs, consciència i sensibilitzar la població al fet de deixar de fumar. Una mica, primer, quin és l'objectiu d'aquesta campanya i com es vincularà tot plegat?
Sí, la campanya que hem fet té un doble objectiu. Uh-huh. L'objectiu és disminuir aquest 21,4% de fumadors, de persones fumadores adultes, de més de 16 anys, que encara tenim a Catalunya. No? Però la campanya, ella soleta, tampoc pot aconseguir-ho. És un element més. I el percentatge de fumadors depèn de dues coses. De les persones que fumen, evidentment, però de les persones que comencen a fumar. Llavors, la campanya té aquest doble objectiu. D'una banda, animar els fumadors a deixar-ho, uh-huh, a través dels mitjans de comunicació, que prenguin consciència i que tinguin l'assistència sanitària necessària, evidentment, i és la primera fase de la campanya, que va començar a principis d'any, per això dels bons motius que sempre ens fem, i que ha anat continuant i que reprendrem ara al febrer, amb més cartells, amb més spots, amb aquests protagonistes que són fumadors reals i que ens expliquen per què es plantegen deixar de fumar. Amb la idea de mantenir-ho durant la resta de l'any, amb un altre component afegit, que és el de prevenció. Prevenció de cara als joves, als adolescents, que no comencin a fumar ni tabac ni altres productes relacionats amb el tabac, com són les cigarretes electròniques o les bossetes aquestes que s'estan posant també molt de moda de nicotina. I això ho anirem mantenint durant tot l'any 2026, el temps que reforcem les intervencions que ja estem fent habituals, de tant d'intervencions en escoles com en altres ambients i, evidentment, ajudant a les persones que s'apropin a deixar de fumar.
Uh-huh. Parlava d'aquesta incidència, especialment sobretot als més joves, amb aquestes cigarretes electròniques, amb els snus, que són aquestes bossetes de nicotina que comentava. Tinc apuntat unes dades que diu que el nombre de persones fumadores s'ha reduït en 9 punts percentuals en 15 anys,
sí,
i en el cas dels joves ha baixat fins a la meitat en els últims 5 anys, però encara es vol continuar precisament baixant més aquesta xifra. El fet que existeixin aquestes cigarretes electròniques, aquestes bosses de nicotina, fa que aquest ritme no baixi tant com ens agradaria?
Exacte. A veure, la fotografia és, uh-huh, és molt acurada, no?, el que has explicat, i a mi m'agrada veure com l'ampolla mig plena, perquè anem bé, però anem més lents del que ens agradaria, i per això aquestes campanyes. Hem d'anar treballant en diferents fronts, com deien, i les campanyes mediàtiques sempre ajuden, però campanyes que també hem d'adaptar. La segona part de la campanya serà més basada en xarxes socials i en mitjans que els joves s'hi relacionen, no?, o els spots mateixos. No només seran en cadenes de televisió convencionals, sinó que tindrem presència en plataformes. La gran amenaça del control del tabaquisme en aquests moments justament és això, les cigarretes electròniques, el tabac escalfat, que és una altra modalitat, és tabac que es posa en un dispositiu que s'escalfa i també fa l'aerosol, i evidentment aquestes bossetes de o d'esnús, l'esnús de tabac, aquí no el tenim, és, li diuen l'esnús blanc, que són les bosses de nicotina, que atrauen els joves, sobretot els vapers, no?, els vapejadors, que tenen gustos, que tenen uns colors, que s'ha de legislar tot això, i que es percebem com de menys risc. Sabem, de totes formes, que tenen cert risc i, molt important, que són la porta d'entrada al consum de tabac.
Uh-huh. També en aquest cas el tabaquisme creix entre les classes socials més desafavorides. No és una cosa que només passi aquí, no, sinó a d'altres països, i en aquest sentit des de Salut es planteja, doncs, fer intervencions específiques perquè fa aquest col·lectiu. Una mica, què és el que heu notat en aquest cas, en aquest tipus de classes més desafavorides, i com es vincularà a aquestes sèries d'accions que es puguin dur a terme per reduir-ho?
Això es té en compte, de fet, transversalment també per molts altres programes d'activitat física, de consum, de reducció de consum d'alcohol, de dieta saludable, no? S'intenta fer com una discriminació positiva per tal que en aquells barris, en aquells col·lectius, moltes poblacions vulnerables, doncs tinguin, per exemple, una cosa que estem promovent des de fa anys, accés gratuït, a part de la medicació que no és gratuïta en aquest moment, no?, per exemple, o intervencions que es fan específiques, de manera que en centres d'atenció primària, en barris desfavorits, doncs sigui també molt més més que assequible, disponibilitat dels professionals sanitaris per poder ajudar a la gent a deixar de fumar. Hi ha altres programes que són més generals, més transversals i que s'implementen de forma similar en diferents parts del país, com classes sense fum, per exemple, però que sempre intentem que hi hagi un component de classe social, de nivell educatiu, per poder trencar aquestes diferències. Estem evolucionant. O sigui, fa 15 anys aquestes diferències eren més marcades. Ara ens trobem en que encara els nivells socioeconòmics més desfavorits fumen una mica més, però intentant revertir aquesta situació.
Una altra qüestió que també li volia preguntar, que hem parlat en d'altres ocasions, en d'altres etapes, era aquest avantprojecte de llei de nova del tabac, el fet de prohibir fumar en espais exteriors, està pendent encara que passi pel Congrés, hagi aquest debat, però què suposaria en aquest cas l'entrada en vigor d'un avantprojecte de llei d'aquest tipus que fa un pas més de la que tenim actualment?
Estem esperançats amb aquest projecte de llei, hem de veure com progressa i si no també estem contemplant veure què podem fer directament des de Catalunya. La veritat és que és molt interessant perquè hem d'avançar al limitar, al regular el consum de tabac en àrees on ara es pot fer, fins i tot que estiguin obertes a l'aire lliure, entre cometes, perquè les terrasses tampoc són aire lliure, algunes terrasses estan molt, molt tancades. És important pel que té de desnormalització del consum de tabac i de protecció a alguns col·lectius. Per exemple, en el cas de les terrasses, de forma molt evident, els treballadors de l'hostaleria que estan entrant, sortint, i que a vegades estan exposats a concentracions igual de fa 15 anys, abans de la llei del 2010. Això és important, però és important el missatge de que fumar no és normal, fumar a tot arreu no és una cosa que s'hagi de fer. I tenim també un lligam amb el que és, per exemple, la contaminació i el medi natural. No? La llei pretén que no es fumi, intentarem que no es fumi en qualsevol espai natural, no? No només a les platges, que és molt important, i tothom és conscient de la contaminació que generen. Qui no s'ha trobat una, per dir una, o moltes més borilles a la platja o caminant per un parc natural, en qualsevol lloc, fins i tot pel carrer, no? Però bueno, la llei intentarà delimitar aquests espais d'ús comú que van nens i que són molt exemplars. Però també altres llocs, com són els centres comercials oberts, els mercats, les concentracions humanes grans, un festival, un concert, i un de molt important són les instal·lacions esportives. La major part de les instal·lacions esportives d'esport federat no tenen regulació. S'hi pot fumar en aquestes pistes obertes a l'aire lliure, ja siguin de bàsquet, de futbol o d'atletisme. I volem també regular el consum perquè, bueno, tabac i esport són dos paraules que xoquen, no? Un oxímoron que diuen els savis de la llengua.
I ja per acabar, deixant una mica al marge a tota la qüestió relativa al tabac, també li volia preguntar sobre la grip. Vam tenir el pic, en aquest cas, de l'epidèmia de la grip abans de les festes de Nadal. Ja fa unes setmanes que es va treure aquesta obligatorietat de dur mascaretes també als centres d'atenció de salut, a les residències. A dia d'avui, com estem pel que fa a aquesta incidència de la grip?
A dia d'avui estem, la veritat, que molt bé. La pujada va ser molt ràpida, segur que us en recordeu, i a mitjans del mes de desembre, just a una setmana de les festes de Nadal, teníem el màxim, preocupats de si continuaria, però va començar a disminuir també de forma molt evident. I ara estem en uns nivells molt baixos, bueno, molt baixos, poden ser encara més baixos, però estem en uns 90 casos per 100.000 habitants, que això vol dir que estem pràcticament abans de que comencés la gran pujada epidèmica. Amb aquest avançament, que vam avançar també, i que a més la ciutadania va respondre molt bé amb la vacunació, i contents perquè no ha sigut una grip més greu que altres anys, era més contagiosa, més persones infectades, però també hem tingut moltes més persones vacunades que en temporades anteriors, miràvem aquest dematí, 120.000 pràcticament persones vacunades, a més de respecte a l'any passat. I això ha originat que la grip que passes si et contagies i estàs vacunat és molt més moderada, més lleu, i les hospitalitzacions en llits convencionals o en UCI, evidentment, han sigut fa dues setmanes pràcticament les mateixes del pic de l'any anterior, però amb una tranquil·litat, amb els serveis d'urgències menys tensionats i amb un impacte sobre la població que pensem que és assimilable, i estem contents de com ha anat i que pràcticament s'hagi acabat sense que hagin sortit altres virus, complicant-nos la situació, no? Perquè hi ha el virus de la grip B, que s'ha mantingut moderat, la Covid ha estat desapareguda pràcticament, i el mateix amb el virus respiratori sincitial, que no només afecta els nens, que pot afectar també a persones grans, i que també pujant molt lleugerament i estem ja de baixada.
Doncs esperem que vagi més de baixada. Esteve Fernández, secretària de Salut Pública, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres i estarem molt pendents de tot plegat i ens veiem a la propera. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
I seguint l'informatiu, i parlem del judici que ha començat avui de Comissions Obreres contra Moventis per la modificació de les condicions laborals i econòmiques dels treballadors. La plantilla ha organitzat una concentració de suport davant de la Ciutat de la Justícia.
Els treballadors de l'empresa d'autobusos Moventis ho tenen clar. Denuncien que des que l'empresa va guanyar la concessió l'abril del 2024 amb una oferta a la baixa, el servei s'ha degradat i la plantilla ha vist com es retallaven els seus drets laborals. Una situació que, de fet, ha portat a Comissions Obreres a presentar demanda contra la retallada de drets que han patit els treballadors i en la retribució econòmica. Avui s'ha celebrat el judici.
Ens han posat de jornades de dies de matí, dies de tarda, dies que comencem a les 4 del matí, el dia següent comencem al migdia. És una modificació que no deixa conciliar els treballadors. Després teníem uns períodes de vacances que feien sempre de juny al setembre, i ara ens han modificat aquesta distribució de vacances durant períodes de tot l'any.
Des del comitè d'empresa recorden que Moventis ja compta amb fins a 3 multes i demanen que l'AMB en rescindeixi el contracte si l'empresa no compleix amb el servei, sobretot en el cas de les línies M12 i M14.
No tan sols hem sofert les retallades els treballadors i treballadores, sinó que els usuaris des del minut 1 han sofert aquestes retallades, i això no ho diem nosaltres, ho diuen els usuaris i també ho diuen les 3 multes de més de mig milió d'euros que ha imposat l'àrea metropolitana. El que volem és que si una empresa no compleix amb el servei, que l'àrea metropolitana s'ho ha de repensar i ha de retirar la prestació del servei a aquesta empresa.
Si no hi ha canvis, el judici quedarà pendent de sentència. La pèrdua de condicions laborals ja va portar la plantilla a tancar l'any amb vagues les nits de Nadal i Cap d'Any i no descarta futures mobilitzacions si la situació no es desencalla.
L'Oficina Jove de l'Hospitalet amplia la seva programació d'activitats amb l'inici del nou any. Entre les principals novetats destaquen els nous grups de conversa per practicar el català i l'anglès i un nou espai creatiu de costura per promoure l'aprenentatge pràctic i la sostenibilitat. Les noves activitats se sumen a d'altres ja consolidades, com l'espai de manualitats o el refugi cultural, que inclou propostes de guitarra, pintura, il·lustració i jocs de taula. L'oficina manté també els seus serveis d'emancipació juvenil, com l'orientació acadèmica personalitzada i l'escolta Jove, un servei d'acompanyament emocional adreçat a joves de 16 a 29 anys. Fa 5 anys que al barri de Collblanc s'hi va instal·lar Ritagraf, una botiga especialitzada en segell, serigrafia, gravats i talls làser. Un paradís per a il·lustradors i artistes que treballen amb tècniques i llenguatges que tenen a veure amb la impressió.
Ritagraf és una botiga de venda de materials d'art gràfic. Estem especialitzats en tot el que són sistemes d'impressió manuals, des de coses molt clàssiques i antigues que poden passar per els sistemes d'impressió tipus calcogràfic, xilogràfic, fins a tècniques més contemporànies, o bueno, no és que siguin més contemporànies, però que igual no estaven tan arrelades al gravat tradicional, que és més la serigrafia, coses de tempografia, coses del que és el món del sello, no? El segell. El nostre tipus de client és des d'il·lustradors, artistes, professors, docents, escoles, alumnes, gent que ve del món de l'art i de la il·lustració que volen aprofitar per fer alguna cosa d'imatge gràfica i treballen amb tècniques i llenguatges que tenen a veure amb la impressió. Nosaltres aquí ho tenim organitzat d'una manera que venem el que és el material i el producte, i després el que fem és una sèrie de serveis, que diem, o fabricacions especials, que són personalitzades, per donar-li una mica al client l'opció de quan no pot accedir a una sèrie d'espais, diguéssim, o de tallers o d'espais tècnics, nosaltres ens ajudem a desenvolupar això. És a dir, per exemple, fabriquem sellos, de tot tipus de sellos de cautxo.
Estamparem uns segells amb diversos colors, és a dir, ho farem amb una estació que hem fet especial, tallada amb gravat i tall làser, que ens ajudarà a poder registrar el color. No deixa de ser un procés molt manual i és el que pot oferir la tècnica de la tampografia.
El concepte de posar-ho més fàcil al client o simplement desvetllar una cosa que igual era desconeguda per ell, o popularitzar algun tipus de procés o de llenguatge que fins ara existia, i que no és que haguéssim inventat, simplement que li donem una mena com d'altaveu per fer aquesta tasca una mica, si podem dir, si docent o bueno, de propagació de lo que ens agrada, que al final és els llenguatges dels sistemes d'impressió diferents, no?
Fa 3 mesos que una explosió provocada per una fuita de gas al barri de Santa Eulàlia destrossava part del restaurant Casa Varela. La reconstrucció es va fer en un temps rècord i hem volgut saber com han tornat a la normalitat.
El 15 d'octubre de l'any passat, una explosió provocada per una fuita de gas sorprenia els veïns del barri de Santa Eulàlia i destrossava part del restaurant Casa Varela. Començava llavors una feina contrarrellotge per reconstruir un espai que no feia gaire ja s'havia reformat.
Al final, els veïns i el meu equip i la gent que forma la família Casa Varela, tots van respondre molt bé i tots a una, i bueno, jo vaig intentar fer el millor possible. I jo li vaig dir, anem a veure, això són 30 dies. A la manera que el meu equip de reformes i tot això m'han acostumat, perquè són uns cracs.
30 dies van ser suficients per deixar el local com estava. Això sí, treballant de dilluns a diumenge.
Pues mira, tots els dies amb mi, ahir al privat, mentre feia números, mentre dirigia. Tots els dies el meu equip venia a veure'm. Bueno, es demostra, al final el que tu sembres, al final recogen, no? Entonces me sentí muy arropado por ellos.
Amb la sala i la cuina a punt, aquest restaurant que enguany compleix 40 anys seguirà buscant l'excel·lència en els seus àpats. Això, sense deixar de mirar el futur, ja que el negoci té perspectives de créixer.
El futbol i el bàsquet territorial han tancat aquest cap de setmana la primera volta. Ara toca fer balanç i veure la situació dels diferents equips.
Al final de la primera volta sempre és un bon moment per fer anàlisi de com estan els conjunts de l'Hospitalet. I enguany, el futbol i el bàsquet territorial han tancat aquesta primera part del campionat el mateix cap de setmana. A primera catena femenina de futbol, l'Hospi és líder i lluita pel desitjat ascens a preferent. Si ho aconsegueix, no coincidiria amb els dos equips de segona que lluiten per pujar, Gornal i sobretot la Florida, que tanca la primera volta amb un ple de victòries.
L'objetivo es el ascenso, ganar todos los partidos son complicados, hay que tomarlos en serio y hasta el final.
A tercera catalana masculina, Cambuixera, Salvirrojita i Hospitalense semblen els millors posicionats. Tots volen ser la temporada vinent a segona catalana, on els dos representants de la ciutat també ocupen la part mitja alta de la classificació, Unificación Belvitge i Fundació Acadèmia de Futbol.
La segona catalana aquest any és molt competitiva, qualsevol equip, estigui baix, estigui dalt, et pot guanyar, o li pots guanyar. I bueno, això et permet també que quan arribis al final de temporada, pues, lluita per tot.
En el món del bàsquet, qui està lluitant per la salvació és l'Espanyol Joventut Hospitalet, que competeix la màxima categoria catalana, la Supercopa. El conjunt d'Albert Raurell està ara mateix a la zona de descens, però amb el mateix balanç que diversos equips. Màxima igualtat.
Parlàvem amb les noies que just ara fa un any estàvem jugant per no baixar a primera catalana i ara estem en posició quasi de no descens, no, a Supercopa. Així que, bueno, molt content per l'esforç que estan fent les noies. Tampoc ha sigut una temporada fàcil a l'inici, especialment des de la pretemporada, però, bueno, partit a partit, sabem que podrem competir, hi ha dies que han d'estar costant més, però crec que estem donant bona imatge, l'equip està creixent i això és el més important.
A Copa Catalunya Masculina, l'Aico i Blanc i la S ocupen la part mitja-baixa en una competició molt igualada. A primera catalana masculina, el Centre Catòlic també lluita per la salvació, igual que la S i l'Espanyol Joventut B a primera femenina. Una categoria per sota és on sembla que sí podria haver-hi ascensos, i el Sant Josep Obrer femení ha tancat la primera volta amb un balanç perfecte de 13 victòries i cap derrota.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Ampliar els espais d'atenció ciutadana i oferir un servei més proper i accessible a la ciutadania. Amb aquest objectiu, des d'aquest mes de gener, els tràmits sobre via pública, mobilitat i sancions es poden gestionar a les dues oficines d'atenció ciutadana de la ciutat i a les regidories de districte. D'aquesta manera, deixen de fer-se al carrer Canigó número 10, que a partir d'ara només manté la gestió a l'atenció sobre objectes perduts. Avui s'ha celebrat el judici de Comissions Obreres contra l'empresa d'autobusos Moventis per la modificació de les condicions laborals i econòmiques dels treballadors. La plantilla s'ha concentrat davant de la Ciutat de la Justícia com a mostra de suport. Després d'instal·lar-se al barri de Collblanc fa 5 anys, Rita Graf s'ha convertit en un paradís per il·lustradors i artistes que treballen amb tècniques i llenguatges que tenen a veure amb la impressió. Es tracta d'una botiga especialitzada en segell, serigrafia, gravats i talls làser. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.